2:45, a la sintonia de ràdio L'Escala. És moment de l'espai Alcaldia. Des d'ara fins a les dues, en directe per ràdio L'Escala, també podeu seguir-nos per Canal 10 Empordà o per les aplicacions online dels webs corresponents, radiolescala.cat, canal10.cat. Víctor Puga, alcalde de L'Escala, bon dia, benvingut a la ràdio.
Gràcies, Abel, molt bona tarda a tots els que ens veuen i ens escolten a través dels mitjans.
Dimecres, 27 de setembre, queden 4 dies per arribar a l'1 d'octubre. Què ha canviat de la setmana passada amb aquesta?
Doncs la situació segueix igual de complicada, difícil de descriure el que està passant i també difícil de preveure què pot acabar passant. És veritat que cada dia surt una notícia diferent. Sentia doncs, que el fiscal superior de Catalunya requeria als Mossos que precintessin els col·legis electorals un dia abans del mateix divendres, fins i tot dos dies abans. Per tant, tot va evolucionant cap a una línia de confrontació, que és la que a tots ens hauria agradat que no hagués passat, però vaja, jo veig com una situació doncs, inevitable. I per tant el xoc, el tan anomenat xoc de trens, ja s'ha produït fa dies i cal veure doncs, quins són els efectes ara fins a darrera hora. Sembla que la cosa es complica, que hi haurà dificultats per exercir el vot de manera normal. Vaig sentir també el govern de la Generalitat que també doncs, en parlava i per tant doncs, malauradament la situació és la que és.
L'Ajuntament de L'Escala sempre ha dit que garantiria o que posava a disposició de la Generalitat els espais que habitualment han tingut ús de col·legi electoral, en aquest cas per espais municipals i per efectes electorals, les instal·lacions del CER, el Centre Cultural Xavier Vilanova, o els de la llar del jubilat Jardí del Padró. Davant aquestes últimes notícies, la Fiscalia demana a Mossos que prescindi aquests espais. S'ha posat en contacte amb l'Ajuntament, la Fiscalia, també com a titular d'aquests edificis?
No, a dia d'avui ni Fiscalia ni Mossos d'Esquadra s'han posat en contacte amb l'Ajuntament. Em consta que sí, ho han fet amb els responsables dels tres col·legis electorals que hi haurà aquí, com deies, l'Institut, el CER i els jubilats. De moment, a dia d'avui encara no. Entenc que, doncs, que hi ha marge per fer-ho i segurament s'acabarà produint, però en qualsevol cas fins avui doncs això no ha estat així. Jo veig un excés doncs, sense massa justificació, es parla molt de legalitat, es parla de legitimitat, el terme legalitat, que fins ara doncs, jo crec que tothom reconeixia, hi havia una certa seguretat jurídica en molts aspectes doncs, de l'activitat ordinària, doncs, pel que fa referència doncs, al que està passant al referèndum i a la convocatòria, tot plegat, aquest terme s'ha anat diluint i ara no deixa de ser un concepte indeterminat. Tothom parla de legalitat, no sabem ben bé de quines, hi ha posicions en contra i a favor i en un sentit i a l'altre. Hi ha el tema de la legitimitat, si està per sobre de la legalitat o no. Jo crec que hi ha un garbuig doncs, que és difícil treure res en positiu de tot això, més enllà d'una voluntat ferma, clara i manifesta i evident des de fa doncs, molt de temps, que és que el poble de Catalunya vol ser consultat i vol decidir el seu futur polític d'una manera normal, democràtica, de les urnes. Més enllà d'això, tota la resta és molt, molt incert. Això sí que és una cosa, un missatge bastant contundent des de fa un temps. I, per tant, desatendre això i apel·lar únicament a la legalitat doncs, per resoldre una situació que evidentment no és una qüestió de legalitat, doncs, fa que tot sigui molt i molt complicat.
Què farà l'Ajuntament? Què farà l'alcalde de L'Escala si Mossos d'Esquadra executen aquest requeriment de Fiscalia de precintar aquests edificis o precintar aquests espais perquè no es pugui dur a terme unes votacions que l'Estat considera il·legals?
És que què farà l'Ajuntament en una situació així? És que això s'escapa de la competència, de la capacitat que té un ajuntament d'actuar. Si Mossos d'Esquadra precinta, o qualsevol altra policia precinta un local, no sé quin és el pas, però en qualsevol cas l'Ajuntament no pot fer res més que res més, vaja, no podem anar a desprecintar un local, és evident que no. Ara, jo espero que això no acabi passant. L'Ajuntament el que pot fer és el que ha fet, és dir, home, hi ha una voluntat clara de votar per decidir aquest futur polític. La Generalitat aprova una llei de referèndum, una llei de transitorietat, se'ns notifica, se'ns diu quins són els locals que estan a disposició i l'Ajuntament els posa a disposició i ha dit que, doncs, confirmant que no hi ha cap variació pel que fa als habituals. Més enllà d'aquí, tot el que vagi passant se'ns escapa de les mans a aquest Ajuntament i qualsevol altre. Per tant, dir què farà l'Ajuntament, doncs poca cosa pot fer davant d'una actuació policial, d'una actuació requerida per un jutge, doncs ni l'Ajuntament ni jo crec que el conjunt de la ciutadania. Més enllà d'una protesta, d'una mobilització, evidentment, doncs això està, doncs això segurament està a l'agenda, però vaja, més enllà d'això, doncs poca cosa pot fer l'Ajuntament.
I en aquestes situacions, la policia local de l'Escala, quin paper ha o pot jugar-hi? Hi ha hagut alguna trobada de coordinació amb Mossos d'Esquadra per atendre les necessitats que pugui haver-hi un diumenge com aquest? On serà la policia local? Què ha de fer o què farà la policia local?
Doncs és una pregunta que no puc contestar. La veritat, sé que Fiscalia requereix a Mossos d'Esquadra aquesta actuació determinada. També, doncs, dies enrere, hi ha evidentment unes ordres directes a policia, a Mossos, habilitant la policia com a policia judicial, per tant, en capacitat d'intervenir en una situació com aquesta. Els Mossos d'Esquadra ja ho és, policia judicial, i per tant estan a les ordres del que digui en aquest cas el jutjat. Què acabarà passant? Al final és una qüestió també de proporcionalitat i de capacitat. La policia té la capacitat que té, Mossos d'Esquadra exactament igual, i han d'actuar, entenc, amb proporcionalitat. Jo crec que el bé jurídic protegit aquí, que pot ser, doncs, aquesta legalitat, suposada legalitat, doncs, pot col·lisionar amb d'altres drets que també, béns jurídics, també s'hagin de protegir en aquell mateix moment, i per tant aquí no hi hagi una capacitat molt, molt forta de poder actuar en el sentit que diu el jutge, pel que jo interpreto del que van dient els alts comandaments de policies, eh? Per tant, jo crec que hem de veure el cas concret, hem de veure quina capacitat d'actuació tenen, també quina mobilització hi ha en els col·legis electorals, i a partir d'aquí, doncs, la policia pot actuar d'una manera o una altra. Però en qualsevol cas, jo, pel que compete a l'Ajuntament, jo el que demano és proporcionalitat i sobretot molta prudència, perquè al final jo crec que nosaltres no ens hem de convertir en cap eina de repressió. Hem de fer complir la llei, que en cas dels policies, doncs, tenen aquest mandat clar de fiscalia o del jutjat, però jo crec que s'ha d'aplicar en mesura, en sentit comú, i finalment, doncs, la població, si es manifesta de forma pacífica, doncs, la proporció, doncs, ha de ser evident per part de les policies.
I cap possibilitat, alcalde, i cap la possibilitat que si es prescinden els edificis habilitats en altres ocasions com a col·legi electoral, que se'n busquin d'alternatius, i cap la possibilitat fins i tot que s'instal·lin urnes al carrer?
Això dependrà, ja no, això no depèn de l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament no té una intervenció directa, insisteixo que ni aquest ni cap altre en aquesta qüestió. Per tant, no és l'Ajuntament el que posa les urnes. Aquí la Generalitat fa una convocatòria i en tot cas la Generalitat és el responsable d'aquestes eleccions, d'aquest referèndum, i l'Ajuntament el que fem és posar a disposició uns locals. Això és el que fan la majoria dels ajuntaments del país. Si això, si degut a aquest precinte previsible, veurem si acaba produint, doncs hi ha una mobilització, hi ha una voluntat d'aquest referèndum es pugui produir amb unes urnes, en un altre espai, doncs això jo crec que es farà sobre la marxa. No sé si la Generalitat té un plan B i té això molt, molt controlat. Jo suposo que l'opció és votar allà on hi ha els col·legis electorals. De fet, doncs, com tots sabeu, si entres en una web, doncs ja et diuen quin és el teu col·legi electoral on has d'anar a votar, i per tant, si tot això varia, doncs la veritat és que la confusió encara augmenta d'una manera desproporcionada, i per tant acabaríem fent una cosa molt diferent del que es plantejava d'inici, d'un referèndum en què la gent pogués votar amb normalitat.
Quina és l'última comunicació que hi ha hagut entre Generalitat, no sé quin organisme de Generalitat, i Ajuntament de l'Escala, no sé quin departament de l'Ajuntament de l'Escala, a l'entorn del referèndum? Una va ser la sol·licitud dels espais, de quins espais es comptava amb l'Ajuntament. Hi ha hagut cap altra comunicació posterior? Quina ha estat l'última en què hi ha intervingut l'alcalde?
Per part de la Generalitat no em consta que n'hi hagi hagut cap més des d'aquell dia.
Més que la sol·licitud d'espais.
Més que la sol·licitud d'espais i la disponibilitat, en aquest cas, que manifesta l'Ajuntament pel que fa a aquests tres espais. Després hi ha hagut, doncs, la Fiscalia i Mossos d'Esquadra, però la Generalitat no.
Si finalment s'acabessin obrint o s'acaben obrint els col·legis electorals, l'alcalde de l'Escala anirà a votar?
Sí, jo tinc pensat anar a votar.
972-77-1000 és el telèfon de la ràdio, dedicat als primers 10 minutets d'alcaldia d'avui, el cas que més ens ocupa o que més ocupa a l'actualitat d'aquest país aquestes últimes setmanes, i realment la corda està molt i molt tibant. Demà al vespre hi ha una reunió informativa convocada per l'ANC, la Delegació Territorial de l'Escala ha convocat una reunió per explicar els últims detalls de la situació o valorar com està la situació de cara a diumenge. De moment ho aparquem aquí i continuem amb altres temes d'àmbit local. Sortien els Mossos, evidentment, en aquest tema que comentàvem, i arrel d'això aquesta setmana li han fet a l'alcalde una pregunta a l'entorn de la comissaria, a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, compartida amb la policia local, i la necessitat de construir-ne una de nova o ampliar l'actual. Se n'ha parlat bastament en els últims temps. No sé si hi ha cap novetat o alguna previsió de calendari o alguna nova dada que poguéssim facilitar, Víctor.
No, la situació és tan complicada que no permet anar massa més enllà.
Que hi ha altres prioritats abans, no?
Del dia a dia, i per tant planificar ara futures casernes no crec que estigui l'agenda de la Conselleria d'Interior. En qualsevol cas, sí que des de l'Esquerra reivindica des de fa temps una millora, i nosaltres doncs estem en disposició d'oferir espais i finançament per fer una caserna en condicions i que sigui conjunta, i apostar per aquesta comunió, aquesta col·laboració, cooperació entre les policies, que és tan efectiva i que ha sigut tan efectiva aquí a l'Escala, que vam ser pioners en el seu dia, que s'han anat reproduint aquest model doncs en d'altres ciutats i pobles de Catalunya, i que tot apunta en que aquesta és la bona línia. Per tant, nosaltres aquí sempre ens hi trobaran, i jo crec que fer una aposta per la millora de les condicions en les que treballen els agents, i també, evidentment, això té un retorn pel que fa al servei que reben també el conjunt de la ciutadania, jo crec que és una obligació que tenim, veient la situació actual de la caserna, que és francament millorable.
Uh-huh. S'ha de fer ampliació de la caserna a la ubicació actual? Hi ha d'haver algun altre lloc? Recordo fa uns anys com s'havia apuntat, o l'Ajuntament havia posat a disposició de la Generalitat o de la Conselleria de Governació l'espai de Camperals, on finalment s'hi ha ubicat aquest espai jove, l'Esbotzada. Entenc que amb això ja es descarta que aquesta oferta pogués ser per posar-hi la comissaria dels Mossos, no?
Bueno, veient que la possibilitat aquesta era remota, pels qüestions de finançament, bàsicament, doncs es va optar per utilitzar un espai que ja estava edificat per acollir l'espai jove. Per tant, no crec que això sigui cap mena d'impossibilitat futura de que aquell espai es pugui convertir en una caserna compartida. En qualsevol cas, també hi ha l'opció de l'actual. Per tant, aquí hi ha diferents alternatives, però jo crec que estem parlant d'un futur que segurament a curt segur que no, i a mig termini ens agradaria, però vaja, també ho veig complicat amb la situació actual. Uh-huh. Veurem.
Cas semblant, però m'agradaria que ho comentéssim, perquè dependrà del mateix. Anem al mateix sac, anem a la Generalitat altre cop. Àrea de Salut o de Sanitat, la necessària ampliació del CAP. Fa un parell d'anys el tema era la privatització o no, o l'amenaça que es pogués privatitzar la gestió de l'àrea bàsica de salut de l'Escala. Resol, si més no temporalment, aquell cas. És latent la necessitat d'ampliació del centre d'atenció primària. Amb això també hi ha perspectiva o hi ha algun indici que es pugui concretar quan, com s'hauria de fer aquesta ampliació?
Aquest és un tema molt diferent, perquè està en un estadi també diferent. La necessitat aquí és evident, a partir del pla funcional que fa el CAP de l'Escala, doncs s'evidencia, s'alerta d'aquesta necessitat, de la que érem ja conscients, i aquí ens posem a treballar conjuntament amb la Fundació Salut d'Empordà, amb el gerent i amb la responsable del CAP de l'Escala. Anem a parlar amb els serveis territorials i en principi d'acord, en el sentit de reconèixer doncs la conselleria que hi ha aquesta necessitat, i doncs ells fixen una sèrie de prioritats a l'hora de fer inversions de millora en primària, i l'Escala jo crec que estem molt ben situats perquè en un futur, jo crec que doncs proper, això es pugui acabar resolent. L'Ajuntament hi posa l'espai, hi posa el sòl, i la resta, el finançament de la resta d'aquesta ampliació i a càrrec, òbviament, de la conselleria. Veuríem amb quina fórmula, a través de la Fundació, poder, fins i tot l'Ajuntament hi podria intervenir d'alguna manera, però en qualsevol cas aquesta seria una necessitat doncs clara, que veiem tots, i que aquest centre, com a centre de referència en aquesta subcomarca, en aquesta ABS de l'Escala, doncs mereix, i per tant lluitarem perquè això sigui el més aviat possible. I la Generalitat, insisteixo en que ho veu bé, i jo m'atreviria a dir, és veritat que amb la situació d'ara doncs tot això es complica, però fins ara doncs jo comptava que a principis de l'any vinent, de 2018, podríem tenir la situació desencallada i tenir ja un calendari amb un projecte i per tant veure la viabilitat d'aquesta inversió. Veurem si aquesta previsió que jo feia fa uns mesos la podem anar concretant al llarg dels propers mesos fins a final d'any.
Suposo que sí que arribarem a més concreció amb el següent tema que traurem. I jo vaig estirant temes si els oients no voleu aportar-hi els vostres. Teniu cap dubte? Teniu cap pregunta? Teniu cap qüestió que pugui resoldre o que us agradaria, si més no, traslladar a l'alcalde? Ho podeu fer cada dimecres en aquesta franja horària, de quarts de dues a les dues, trucant-nos en directe al 972-77-1000 o bé deixant-nos un missatge de WhatsApp al 627-40-53-99. 627-40-53-99, missatge de WhatsApp, sigui de text o de veu, o bé una trucada directa al 972-77-1000. Ens devem explicar molt bé, Víctor, quan no hi ha trucades.
No truca ningú.
O la situació és prou peluda com perquè els oients siguin prou continguts a l'hora de no mullar-se massa a l'hora de fer una trucada o no fer-la.
Espero que sigui la primera de les opcions.
L'endemà de l'1 d'octubre hi haurà un 2, hi haurà un 3, sí, i un 4, i la vida continuarà amb unes condicions o amb unes altres, i en tot cas l'Ajuntament sí que va fent tràmits. La setmana passada vam dedicar bona part del programa als principals temes de ple, un dels quals són projectes de prou envergadura d'obra a la zona de Riells, l'ampliació de voreres i carril bici a l'Avinguda Montgó, primer tram d'Avinguda Montgó, l'altre, la connexió, el tram final de l'Avinguda Riells amb la Clota Petita. S'adjudicaven les obres, una i altra. Entenc que en pocs dies hauria de començar el moviment.
Sí, hi ha un procediment administratiu que s'ha de seguir, de tramitació fins des de l'adjudicació per ple, des que es pren aquest acord fins que es notifica, es signa el contracte, es diposita la garantia, es fa el replanteig i finalment i s'inicien les obres, i per tant aquest és un període doncs aproximadament 15 dies, 3 setmanes aproximadament. Per tant, jo confio que si tot no hi ha res estrany, aquest mes d'octubre ja puguem veure doncs activitats, sobretot en el projecte de prolongació del passeig de Riells. Aquest el veiem doncs necessari actuar amb urgència i que per Setmana Santa estigui, i l'altre doncs diria que també, però és veritat que aquí a l'Avinguda Montgó, perquè primer tram encara el mes de setembre i el mes encara és un mes en el que es treballa, en el que hi ha cert dinamisme, certa activitat, i per tant igual aquí podem esperar un parell de dies, un parell de setmanes més, però en qualsevol cas aquest mes d'octubre, principis de novembre màxim, les obres han d'estar en execució.
I seran les obres importants d'aquest hivern que ve.
Sí,
el pressupost d'adjudicació hi va inclòs suma de les dues obres un milió 100.000.
Sobre el milió d'euros, sí, sí, sí. Per tant, sí, que és una intervenció important en un espai doncs, també molt important i que ho necessita. I sí, sí, aquest hivern doncs, aquestes seran les obres de més entitat. Tenim un pressupost que estem a punt d'aprovar, segurament doncs, el dia 30 ho portarem a ple. Abans haurem parlat amb els regidors, amb totes les àrees, haurem treballat en la línia de buscar el major consens, i això, doncs, aquest pressupost preveurà també obres importants de cara allà a aquest mateix hivern i el proper. Sempre hi ha obres que són plurianuals, com aquests dos projectes, sempre n'hi ha, però en qualsevol cas sí que estem en una activitat doncs, normal, ordinària, pel que fa a la urbanització, la reurbanització, les millores a la via pública. No, això no s'atura. A l'estiu es fa un petit parèntesi, però la resta de l'any jo diria que doncs, portem un bon ritme, i aquest hivern doncs, no serà una excepció.
Tanquem setembre, arriba la festa de l'Anxova, que d'alguna manera és el cop de carpeta final a la temporada d'estiu. Tenim oberta la ruta de l'etapa de l'Anxova. Quantes tapes ha fet l'alcalde ja d'aquesta ruta?
Doncs jo no acostumo a fer-les totes, però home, una trentena segurament les acabaré fent. Penso que porto 14 o 15, per tant encara tinc marge de millora i encara tinc dies també.
Aquest any 49 locals.
Aquest any 49.
Any rere any se n'hi van sumant. Té sostre la participació en una iniciativa com aquesta?
Home, probablement els 50, doncs 49 o 50, entorn a aquest número...
Havien de ser 50 aquest any, hi ha hagut una baixa pels motius que fos, i em sembla que s'havia posat des de l'organització el límit de 50. Però...
Sí, jo crec que és un bon número. Fer anar més enllà segurament complica tot plegat, i a més les persones, que déu-n'hi-do les que hi ha, que les fan totes, doncs també no és senzill fer-les totes en dos caps de setmana o en 10 dies. Però bueno, també podem buscar altres fórmules. Jo crec que no hem de, jo tampoc hem de saber un límit. Per tant, si hi ha interès i hi ha altres locals que s'hi volen sumar, doncs hem de buscar la manera de, doncs, aquesta ruta a l'etapa no perdi l'essència, no perdi aquesta, doncs, aquesta màgia que té, que hem aconseguit al llarg d'aquests 7 anys des de l'inici. I per tant, home, jo crec que en el futur, més que parlar de quantitat d'establiments, jo crec que més fixar límits, el que sí jo m'atreviria a dir és que el que podríem fer és fixar límits pel que fa a la qualitat del producte. Això sí, l'elaboració, jo crec que és un nivell molt alt, segurament...
Serà delicat, això?
Això serà delicat,
perquè és molt subjectiu, on es posa el topall o el límit d'aquesta etapa no té prou qualitat, no pot participar.
Tens raó, però sense arribar segurament a aquest extrem, sí que home, fer pedagogia en el sentit de home, necessitem un bon filet, necessitem una bona elaboració, no s'hi val qualsevol cosa, doncs jo crec que així aquí sí que podem, sí que s'hi pot treballar, però no, evidentment, doncs, vetar ningú, doncs probablement no podem fer-ho, però jo crec que finalment la gent agraeix que sigui un bon producte, que hi hagi una bona elaboració darrere, una bona explicació, que hi hagi una bona atenció, i tot això no és... Això és important. Per tant, no només és fer una bona etapa, sinó tot el que acompanya. Fer un bon servei, poder explicar el que estàs fent, jo crec que això és el que segurament haurem de millorar en el futur. I jo crec que tenim moltes possibilitats. Insisteixo en que és una activitat, doncs, que va tenir una acceptació des del primer dia extraordinària, i és molt fàcil, doncs, si l'heu fet, doncs, i heu voltat aquests dies, veure colles que no són d'aquí a l'escala, de 10 o 12 persones, que van voltant, alguns agafen el carrilet i van passejant-se per tot el municipi. La gràcia de tot això és que hi ha, des de Montgó fins a Empúries, hi ha establiments que participen en la ruta de l'etapa, i això és importantíssim, que la gent pugui veure tot el municipi, que pugui conèixer locals que segurament no coneixia i que no hi hauria arribat si no fos perquè vol fer totes les etapes o vol provar una en concret, i aquella és Empúries, és a Montgó, és a Riells, i jo crec que la clau de l'èxit també passa per aquí.
És evident que l'anxova és un ambaixador, segurament el primer o el millor ambaixador de l'escala
de cara
a l'exterior. L'associació, o l'anxova salada, està sobretot perfilada a l'entorn de l'Associació d'Antics Saladors d'Anxova. Cada any reprodueix el debat aquell de si prou peix o no ha sortit prou peix. Cada cop és més difícil que els caladors més propers sortir anxova suficient, de talla suficient per fer una bona anxova salada. I aquí sempre hi ha els estires i arrons, és el sector primari, el sector elaborador, i després l'Ajuntament també entenc que hi posa cullerada a l'hora de fer-ne la difusió i la promoció de cara a l'exterior. En quin grau l'Ajuntament participa o està al cas dels problemes intrínsecs del sector pesquer, primer, del sector anxover, després, per tenir un bon ambaixador i que no decaigui aquesta força que té l'anxova de cara al futur? Quin paper hi juga o en quin grau hi participa l'Ajuntament?
Sens dubte és el nostre gran ambaixador, no només des del punt de vista de la gastronomia, sinó des vista social, cultural. L'anxova ens fa que ens reconeguin arreu, tota Catalunya, tot l'estat espanyol i fins i tot més enllà. I per tant l'hem de cuidar. I la relació tant amb el sector com productor, com el sector primari, doncs ha de ser una relació fluida, una relació franca, i hem de poder treballar tots perquè tots estem en el mateix vaixell i tots tenim la mateixa voluntat de prestigiar un producte que ens dona nom, que genera recursos, que genera activitat econòmica i que, doncs, des del punt de vista cultural i social, doncs, té una implicació per moltes famílies importantíssima a l'escala. Per tant, l'anxova és un producte que representa moltes coses. El que no hi podem entrar com a ajuntament, òbviament, és una qüestió de si el sector primari es queixa o no es queixa per un fet en concret, perquè, doncs, perquè se'n compra més o menys, perquè són més o menys petita i el productor necessita una mida determinada. Aquest és un tema que se'ns escapa com a ajuntament. Al final nosaltres el que hem de reconèixer és l'autenticitat del producte, que la fem i la reivindiquem, la singularitat del producte, que també de la mateixa manera, i posar tots els nostres recursos i la nostra capacitat per prestigiar aquest producte. Per tant, singularitat, autenticitat i prestigi, i en aquest apartat de prestigi és on nosaltres hi podem intervenir, i jo crec que l'Ajuntament ho fa. Sempre es pot millorar i sempre es pot treballar amb més coordinació i amb més ganes d'afrontar un mercat global a partir d'un producte tan especial com aquest i buscar aquest prestigi ja no només del punt de vista gastronòmic sinó també com a població, i jo crec que estem en aquesta línia i per tant aquí uns i altres segur que ens hi troben com a ajuntament ara i sempre. I la cirereta de l'any pel que fa a l'anxova és la ruta de la tapa i és l'acte institucional que fem i la degustació popular que es fa el diumenge aquest 1 d'octubre. Per tant, aquest és un acte que dona prestigi, que reconeixem i otorguem l'anxova d'or a una empresa o a una entitat, a una persona, a algú que ha fet alguna cosa significativa per l'escala i per les anxoves. També un pregoner, també hi ha una cantada, en aquest cas aquest any Oreix de Mar, i els filets d'aquesta degustació popular, que cada any se'n fan més d'uns 15.000, com comentàvem l'any passat, i que aquest any segur també repetirem. Per tant, aquí és aquesta és la feina de l'Ajuntament conjuntament amb el sector.
Noms propis aquest any, Carme Ruscallada com a anxovador, pregó a càrrec d'Anton Parera. Com s'escullen noms com aquests, o en tot cas, com s'arriba a aquests Anton Parera i Carme Ruscallada?
L'Anton Parera és una persona que els que el coneixen saben que està molt vinculat amb la Pobla de les Cases des de fa anys, amb algunes entitats, amb algunes activitats, i el món de l'anxova també el coneix bé. Per tant, tant l'Anton Parera com la Carme Ruscalleda, que és un referent per la cuina catalana i també a nivell internacional, sens dubte també, seran un gran ambaixador en el sentit de com a anxovador i l'altre com a pregoner. Això s'escull, finalment és el sector, d'acord amb l'Ajuntament o conjuntament amb l'Ajuntament, ens trobem, fem reunions. Aquest any van començar ben aviat i van sortir noms i finalment es va deliberant i es tria algú que pugui acreditar primer aquest prestigi que necessitem pel producte i després, òbviament, que hagi tingut algun tipus d'actuació, d'intervenció meritòria per mereixer aquest guardó en favor de l'anxova i en favor del poble de l'Escala.
Mireu que curiós que serà que un diumenge que tot el país bullirà 1 d'octubre a l'Escala coincideix amb la festa de l'anxova, una de les festes més emblemàtiques de cada any. Tant de bo als col·legis electorals hi hagi un ambient festiu i predomini aquest ambient festiu i participatiu abans que la tensió i la conflictivitat, i llavors, un cop votats, puguem anar a la festa de l'anxova o viceversa, i no hi hagi alteració de l'ordre i puguem viure-ho com a mínim en pau i en civisme.
Aquest és el desig també meu i segur que de tots els escalencs. Per tant, esperem que sigui tal com dius.
Arribem pràcticament a les dues, ens en queda un parell de minutets, però deixem avui l'alcaldia aquí. Víctor Puga, alcalde de l'Escala, que hi hagi això, que regni el civisme aquest cap de setmana.
Sí.
Fins la setmana entrant.
Fins la setmana vinent. Moltes gràcies i bon dia.
Fem aquí un punt i seguit. Fins aquí l'alcaldia. En breus instants, actualitat d'àmbit general. Obrim el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies a tots per la vostra companyia. Adéu-siau.
La Generalitat al teu costat.
Vinc als cursos de català per poder millorar la meva feina.
Jo ara puc parlar amb els amics d'aquí en català.
Vull donar un servei millor als meus clients, per això faig un curs de català en línia al Parla.cat.
El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet.
Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals. Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català.
012. La Generalitat al teu costat.
Els divendres a les 8 del vespre i els dissabtes a les 4 de la tarda podeu escoltar una nova sessió de cine a Ràdio L'Escala.
Les estrenes, la cartellera, les novetats en DVD, tràilers, bandes sonores i molt més en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
Recordeu, tota l'actualitat del món del cinema a Ràdio L'Escala, el programa de cine. Estrena els divendres a les 8 del vespre i segon passi dissabte a les 4 de la tarda.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Les dues, molt bon dia.